I avui seguim repassant les impressions que ha deixat la temporada turística a Formentera, i ho feim amb dos empresaris, en aquest cas amb experiència, amb recorregut en l'àmbit dels serveis nàutics. Tenim amb nosaltres en Toni Joan, en Toni Pins. Benvingut a Ràdio Illa, Toni.
Bon dia, gràcies.
Ja sabeu, ell a més també és president de l'Associació de Serveis Nàutics de Formentera, i també en Paco Castelló, membre de la mateixa entitat. Hola, Paco, què tal?
Què tal, bon dia.
Com ha anat la temporada?
Bueno, la temporada ha estat molt incerta, ja ho veníem pronosticant, i realment pues, l'únic que ha estat confirmar pues, això, feina pues, n'hi ha hagut, lògicament, però s'ha treballat malament, s'ha treballat d'una forma molt incerta i una mica sobre sa marxa.
Quan dius incerta, que s'ha treballat malament, a què et refereixes?
Bueno, sí, perquè es treballa de forma molt precari, es treballa de forma molt precari. Del moment que tenim unes autoritzacions temporals en esports, un estany que encara no està definit per saber exactament com quedarà, pues fa que els clients mateixos pues, ja de tots els anys estan ja un poc inquiets, no saben realment què han de fer, hi ha desànim, i això pues, mos fa treballar d'una forma molt incòmoda.
Paco, en el teu cas...
Bueno, igual que ell, ha estat una temporada, diguéssim, difícil. Ja és una temporada, bueno, jo crec que ja ve seguit d'altres temporades que diguem que no són fàcils. Diguem que la inflació, jo penso que ha fet pujar molt els preus, inclús nosaltres quasi no hem pogut, o sigui, ens hem d'anar mantenint sempre amb uns preus, perquè sí que és veritat que es nota molt que la gent, el poder adquisitiu que porta no és molt alt. Per tant, si posàssim uns preus molt alts o uns preus que ens ajudassin, diguéssim, a dur un poc millor, possiblement a vegades ens quedassin els barcos parats. Jo he notat molta de gent en su típic regateig de preus i això.
Perquè, diguem-ne, vosaltres teníeu motius per incrementar preus aquesta temporada? No sé, increment de combustible, pel tema dels preus dels amarres, aquestes coses?
Sí. Ho hem fet, de fet, perquè si no era impossible assumir els gastos que tenim. És a dir, hem pujat 30 en raó entre un 20 i un 30%, sobretot en barques de lloguer. El que són els serveis nàutics en si, hi ha hagut les pujades lògiques de l'IPC i dels preus que ens han posat els mateixos proveïdors, que això fa pues, que repercuteixi en general en la pujada de preus.
Home, un increment entre un 20 i un 30% és bastant significatiu. Com l'expliqueu?
No, bueno, des del moment pues, que tens una marca que et costava 10 i ara et costa 30, pues, lògicament pues, no tens opció, o has d'abandonar pues, aquesta línia de negoci o incrementar preus.
I el client com s'ho ha pres això, Toni?
Bueno, a veure, el client moltes vegades el que fa és reduir pues, dies d'estanci, dies de lloguer, tot això pues, repercuteix d'una forma molt significativa perquè fa pues, que el client no s'animi a llogar més vegades o a tenir pues, més estanci aquí. De fet, esports també s'ha notat molt pues, les estancis dels barcos habituals que venien, estaven aquí 15, 20, 30 dies, molts d'ells han vengut i han estat una setmaneta... ens han vengut a saludar i han dit mira, jo no puc o sembla que ens estàu passant i això pues, ens deixa un poc aturats.
Aquí hem parlat amb responsables d'alguna de les marines de Formentera i ens diuen que són preus molt similars als que hi ha a Eivissa i altres bandes.
Així. Bueno, a Eivissa té uns serveis, té un altre tipus de client, no ho veig comparable. Realment aquí pues, Formentera es mou en uns altres àmbits.
Paco, en el teu cas, tu has operat al port de la Savina, fora,
sí,
com ho has fet?
50-50, per dir-ho d'alguna manera. Hem hagut de fer servir port, lògicament, però és impossible tenir tots els barcos dins, per tant, he hagut de treballar amb una sèrie de barcos fora i alguns dins, i entonces d'aquesta manera poder compensar, vull dir, seria, penso que és inviable tenir tots els barcos dins. O sigui, jo crec que tindries hasta pèrdues, vull dir, no seria possible.
I quan dius a fora, que els tenies fundejats allà davant,
sí,
de Sasequi?
Sí.
O...
Mira, jo com havia dit en Toni, diguéssim que sí, que ha estat una temporada com a rara, bueno, i sí que diria que veiem tota classe d'empreses de xàrters que han fet malabarismes. Cada un s'ha buscat estratègies diferents. Alguns tenien barcos dins l'estany, alguns se'ls arribaven a passar rampes, altres els tenien davant Sasequi, però jo, pràcticament gent que es pogués permetir tenir-los tots dins esport, Pràcticament. Jo penso que n'hi havia molt pocs. Jo te dic, el que s'han vist és malabarismes. La gent fa malabarismes per poder continuar. Per poder continuar en les empreses, diguéssim, obertes. També recolz el que deia en Toni sobre... Sí, sobre els preus de les marines i això, que bueno, sí que és cert que el tipus d'embarcacions que tenim aquí no són els que hi ha a Eivissa. A Eivissa estan tratant d'una gran quantitat de motors de 12 i molts més metres, on està quizà més enfocat a un turisme de més alt nivell. I nosaltres quizà és un nivell més mig. I quizà justament aquest turisme mig, quizà set els que enguany sí, s'ho ha afinat més econòmicament i ha hagut d'estalviar per alguna banda. O bé siga en dies, o bé siga en lloguer de barcos, o han hagut d'ahorrar per alguna banda per poder... Sí.
A veure, l'altre dia va venir aquí un representant de l'Associació d'Usuaris Professionals de l'Estany d'Espeix i ens deia, ens va fer pública una proposta que tenen ells per millorar la situació del xàrter nàutic a Formentera. Muntar un pantalà desmuntable, o sigui, muntar-lo durant l'estiu, desmuntar-lo durant l'hivern, a la part exterior del port, prop de Can Carlitos. Què us pareix, això?
Bueno, a veure, per començar, tot el tema aquest ja no poden ser propostes individuals d'un sector en concret. Jo penso que s'hauria de reunir un poc tots els implicats, totes les parts, incloent polítics, lògicament, de tots els grups, i fer pues, el que podria ser un concurs d'idees, com s'han fet en molts altres indrets. S'ha presentat pues, un concurs d'idees, poden sortir 2, 4, 10... i a partir d'aquí pues, veure i escoltar les distintes propostes, perquè si no pues, jo faré la meva, uns altres faran la seva, i realment crec que ha de ser una cosa unànim, que es vegi que hi ha un futur, que hi ha un benestar general, i llavors pues, els tècnics és quan actuen i diuen què és el que realment es pot fer, què és el que realment ens convé, i si hi ha que reduir, si hi ha que augmentar, benvingudes totes les propostes, però jo penso que això hi hauria d'haver una iniciativa pues, en aquest cas política, que mos siguéssim tots i fer un plantejament, fer un concurs d'idees, plantejar i llavors valorar els tècnics que valorin i que diguen pues, el que es pot fer i el que no es pot fer.
Bueno, jo respecte en això, el primer de tot els diré l'enhorabona per la capacitat de lluita que tenen, de seguir sempre buscant solucions i fent ofertes, perquè vull dir que al llarg dels temps no s'han quedat siguts, sinó sempre han estat buscant solucions alternatives i les han estat presentant. En aquest cas, el del pantalà en exterior pues, és una cosa que no m'havia... O sigui, no m'ho he plantejat, vull dir, és una cosa més que tampoc no m'havia plantejat, però sí que es dalt i l'enhorabona per aquestes ganes de lluita, i que espero que sí, que al final... per una banda o per una altra aconseguirem unes solucions i sí que és cert que és una llàstima, no? Perquè en la regulació de l'estany potser haurem pogut treure un benefici major, inclús fer alguna cosa molt ho diré així d'aquesta manera, alguna cosa molt més xulo, perquè realment crec que hi ha vores de l'estany darrere, l'edifici Almadrava, per tot allò està molt deixat. Jo crec que haurem pogut treure un rendiment major, haver fet alguna cosa polit, inclús... va solucionar altres problemes que té la Sabina dins d'aquell entorn. Jo t'ho dic, totes les propostes són bones. Quizá el que diu en Toni seria el més sensat, reunir-nos i apitjar tots cap a la mateixa direcció, perquè a vegades sí que uns apitgen en una direcció, nosaltres estàvem en esport i apitjàvem en un altre tema diferent. Entonces sí que és veritat que quan... Si les forces no s'ajunten, quizà serà més complicat arribar i bueno, apoio el que diu en Toni i ho veig molt bé, que potser ens ajuntàssim i aconseguíssim pues, això, anar tots en la mateixa línia.
Com veieu l'estany d'Espeix?
Bueno, és evident. Així com està, pues, realment està molt malament. És algo però que no sorprèn a ningú. De fet, la immensa majoria del públic el que està passant pues, es veia, però bueno...
A què et refereixes, que està malament? Per què?
No, el projecte en si s'ha fet malament, s'ha redactat, no hi ha hagut un consens, no hi ha hagut un diàleg, no hi ha hagut un, diríem, un espirit de fer les coses d'una forma constructiva i creativa que hi cabessin tots els usuaris. Ha estat una cosa que ens ha vengut, no sabem de per on, que pareix com si ens hagués caigut del cel, ningú sabia res, i ara inclús que hi ha hagut danys, hi ha hagut allà malestar, pues no es troben irresponsables, pareix com si vengués de fora i ens ho hem menjat naltros, i realment és una pena que passin aquestes coses, d'enguenes públic que tenim aquí, que som realment no un gran número, sinó que som uns usuaris que realment ens coneixem tots, i no s'ha arribat a un punt que és una situació molt incòmoda i molt lletja.
Com es podria millorar el projecte de l'estany d'Espeix?
Bueno, a veure, això d'aquí ja dic, és qüestió de siurar-nos i parlar-ho.
D'entrada, els professionals de l'estany ja diuen ampliació de places i cabuda per la llista sisena, el xàrter nàutic.
Bueno, a veure, de moment els usuaris professionals són els únics que han plantat una mica cara i tenen les seves reivindicacions justes, pensió que estan dins el seu dret, i de fet en uns interessos que jo penso que són lícits. En aquest cas hauríem d'estar siguts pues, tots els implicats, en aquest cas, per això jo defenc que hi hagi una proposta conjunta, un concurs d'idees, i que això ho avaluïn els tècnics, però sempre amb molt de diàleg, sempre parlant amb els professionals, sempre parlant amb la gent que treballa en la mà i que coneix això, cosa que hasta la fecha ens sorprèn a tots, no s'ha fet ni s'ha demanat, senzillament semblava que hi havia una cosa que era idíl·lica, que tenia que anar bé. No es, diríem, es planteja que no es reguli perquè és una necessitat imperativa, vull dir que això no es pot qüestionar de cap manera, però les formes s'han de millorar.
Bueno, jo respecte a això doncs dir que bueno, barcos desfets no en havien vist tants mai, barcos que anaven a sa vora no en havien vist tants mai, i llavors és hora de regular. Bueno, està clar que hi ha una sèrie de lleis, una sèrie de coses, però de vegades pens que segons que no es fa perquè apareix molt monstruós o apareix molt tal, però al final de comptes, moltes vegades a la llarga pot ser inclús moltíssim més ecològic, però moltíssim més que, per exemple, que el que s'ha fet ara. Jo el que s'ha fet ara, jo ho veig un desastre. És un desastre. És un desastre. Jo crec que es veia que d'haver fet un pensament encara molt més profund i ho ha fet una cosa que realment da solució a les barques i no necessàriament, i no necessàriament això implicaria, això implicaria diguéssim, es contaminar més, no? No vol dir que tu, perquè fes alguna cosa un poc més sofisticat o més tal, danyasses més el medi ambient, perquè crec que de vegades per voler fer menys o per voler contaminar menys, al final s'està contaminant i s'està fent més mal al medi ambient des que es faria millor fent una cosa un poquet més decenta i més sèria, i dant unes solucions reals que no s'estan donant.
Perquè vosaltres que esteu, treballeu al costat de l'estany d'Espeix i teniu una relació històrica de tota la vida, abans en Paco deia mai havíem vist tantes barques de cop anant a la riba, anant a la platja, no? Com estan? Nosaltres hem vist doncs, algunes barques danyades sobretot per les bandes de la borda, inclús una enfonsada al pantalà, la del pare d'en Ferraret. Per la resta, quins danys heu detectat, heu vist?
Bueno, és que realment els danys ara és un principi, ara he començat el primer, diríem un poc de mal temps, de llaueig o de ponent, però això és un principi. Realment l'any passat, quan es va fer això, doncs no hi va haver cap dia de mal temps. Ara n'hi ha hagut un i ja s'han vist uns resultats, però hi ha molta preocupació perquè l'hivern ara comença. Clar. I això, doncs,
hi haurà més dies de llaueig com aquest, no?
Bueno, i vendrà llaueig, i vendrà de mestral, i vendran doncs, dies d'hivern, perquè ho té que fer l'hivern, lògicament, perquè les estacions es puguen repetir i tinguem un bon estiu. Això és el que esperam, no?
Bé, des del Consell Insular ens van informar doncs, que bé, el primer era intentar doncs, minimitzar els danys a les barques. De fet, van enviar personal del sistema regulat, bombers i altres, i policia local, a intentar doncs, això, reduir els desperfectes al màxim. I després doncs, ens van dir des del Consell que estudiarien la forma d'ajudar els afectats, comprovar el que ha fallat i demanar responsabilitats a qui correspongui. Bé, clar, perquè entenc jo que els titulars d'aquestes embarcacions voldran saber doncs, com si han de pagar ells aquests desperfectes o hi ha algun tipus d'assegurança o administració que els cobreixi.
No sé, jo personalment no em consta de moment pues, com s'arreglaran tots aquests desperfectes, la veritat. Hi ha inquietud, hi ha malestar i, en fi, és de moment un poc d'esperar a veure el temps a què. Nosaltres, de moment, com a empresa que dona serveis, pues, més malament que bé, intentam ajudar a minimitzar pues, els danys aquests, però ja dic, fa mal treballar perquè ens trobem en situacions molt incòmodes i únicament perquè tenim un personal amb molt bona disposició a posar-se pues, unes botes o a llevar-se pues, la roba de feina i posar-se uns banyadors i anar a espitjar tots a una i treure barcos barats. Per això és una feina que és mala de pagar i és mala de demanar, realment. No hi ha un personal qualificat per això que puguem dir que està per aquestes feines que realment són qüestions de voluntat personal.
Bé. Un altre tema que també ens afecta, sobretot entenc més a tu, Toni, pel tema de l'empresa Serveis Nàutics, que tu prestes serveis a persones que tenen barques de lleure, d'oci, no? Les rampes de varador, diguem-ne, les de Saboca i d'Escopinar, com estan? Ho dic perquè són rampes que precisament poden utilitzar les persones que tinguin barques en llista setena, barques d'esbarjo.
Bueno, la rampa d'Escopinar pues, segueix inoperativa i en molt mal estat, realment. Allò ja no es pot parlar de rampa, vull dir, nosaltres ara sembla que avui tenim que anar a buscar una pneumàtica d'una empresa que dona servei allí i hem quedat amb el propietari pues, per entrar per un costat, per la sorra, lògicament, i poder dur la barca damunt el remolc i treure-la d'allí perquè no hi ha com treure els barcos. I la de la Sabina, pues, ara em sembla que, així com està, ha tingut una operativitat positiva posant-li uns sistemes de cadenes que evitaven que les rodes dels vehicles patinassin. Què passa? Que ara, des del moment que ha començat a sortir un poquet de vent, pues, la rampa queda inutilitzable perquè està de cara a la mà, està oberta a la mà, no hi ha cap refugi, i això ho vàrem poder comprovar aquests dies, vàrem intentar treure una barca allí i els cops de mà que venien per popa entraven dins la barca, els operaris, pues, alguns es vàrem haver de mullar fins la cintura o més i vàrem decidir pues, que anaven cap al port i traiem amb el travel, vàrem dir-ho pues, en el propietari, dic mira, costarà un poc més però així no ho podem treure aquí, perquè m'ho jugam al físic.
Clar.
Bueno, jo per res dic que sí que és veritat que necessitem rampes de veritat, que jo sí que penso que la voluntat política existeix. Sí que quizà fa poc temps que vull dir que hi ha hagut un canvi de govern, però sí que realment és que estem amb això, vull dir, tenim pressa perquè hi hagi aquestes coses, perquè hi hagi aquests canvis. Sí.
No, hi ha una necessitat real.
Hi ha una necessitat real.
És molt incòmode treballar amb aquesta situació i realment, pues, en vez d'anar millor, pues, es va pitjor. Es va pitjor.
Sofrim
una certa sensibilitat de millora, d'ajudar, de fer coses, però el que diu en Paco, és necessari actuar d'una forma un poc ràpida i treure conclusions i fer les coses un poc de...
És que sofrim un bloqueig general, el tema de l'estany, el tema de les rampes, els temes de port d'uno más uno.
Uno más uno?
Bueno,
l'autorització temporal dels anys, no?
Claro.
De fet, això ho acaben d'anunciar també els de la Dàrsena de Ponent, que ara els hi atorgaven l'autorització per un any més, fent valer la pròrroga a la qual tenien dret en el cas de que no hi hagués un concurs actiu. Clar, vosaltres ja fa temps que ho reclamau, això. El que us incomoda molt és que les empreses que tenen el dret a explotar aquests ports esportius no tinguin un projecte a llarg termini, sinó que vagin d'any en any, no?
Clar, no poden.
I això que en què es tradueix pel que fa a la vostra activitat? Per què us incomoda?
Bueno, a veure, des moment pues, que hi ha una pròrroga o una concessió que és un any, més un any, realment l'empresa que hi ha allí, pues, si hi ha un endoll que no va, el pot arreglar, però no arreglarà el cable, el problema persistirà. Hi ha una manca d'inversió, pues, és patent. I llavors pues, està també el tema dels preus, els clients es troben pues, que el personal pues, moltes vegades no està a l'altura, hi ha una incertesa, diríem, de poder fidelitzar el client, o el client que ja és fidel es troba en coses que no li acaben de satisfer. I això pues, nosaltres som els primers també perquè sí. Tenim el contacte directe amb el client i són els que ens transmeten. I molts, doncs, ja dic que aquest estiu han optat per venir o menys dies o no tocar port.
Sí, els darrers concurs doncs, bueno, van ser com a subhastes i la principal il·lusió que tenim tots o les esperances que per lo menos quan arribem a una concessió llarga, si arribem, que siguen, que més o menys puguem tenir uns preus assequibles, que puguem sobreviure, que no vull dir que no haguem de dependre tant del preu d'esport perquè les coses mos vagin bé o mos vagin malament. Entonces, pues, res, s'il·lusió i s'esperança de que quan surti una concessió llarga, que per lo menos es concurs no prevalesca l'oferta econòmica sobre les altres, sinó que siga una cosa un poc més... Sí, que hi hagi altres coses a tenir en compte, no principalment l'econòmica, perquè al final els que l'estan pagant són naltros, naltros i la gent que ve de pas.
Clar, perquè ara recordam-ho, pel que fa a la dàrsena de Ponent, ara han aconseguit una autorització també administrativa per estar durant el 2024. I encara, si no hi hagués un concurs en aquesta dàrsena, podrien aconseguir-ne una altra pel 2025, ja ho han anunciat. Pel que fa a la dàrsena de Llevant, com està el panorama?
Bueno, jo penso que no canviarà. Vull dir que,
o sigui, està igual, vols dir?
Supos que sí, supos que sí. No, no, no tinc coneixement de moment, però penso que va en la mateixa línia. Lògicament.
Sí, jo crec que en tenim per temps de funcionar d'aquesta manera, en tenim per temps. És aquí el problema, que crec que en tenim per temps. De funcionar en su més un, hasta arribar a una concessió i arribar a una cosa concreta, crec que en tenim per temps i és el que deia fa un moment. Vull dir, a nosaltres ja mos corre pressa. Aquest bloqueig que hi ha tant...
Ah, portam anys i així, Portam anys.
Sí, i això, pues, en fi, fa, pues, sobretot desanimar i veure quin futur mos espera. És a dir, amb unes concessions amb aquestes preus i que hagin de cobrar, pues, juliol, agost, moltes vegades unes tarifes que sempre hi haurà algú que els apagarà, perquè barcos, la veritat, és que en venen molts en aquest indret, però llavors els altres mesos, què feim? És a dir, clar, si la Marina ja ha cobert, pues, els seus cànons en els mesos de juliol i agost i els altres mesos li és igual tenir el port buit, realment és una pena perquè, clar, els ports, els barcos que estan a port donen feina. És gent que baixa, és gent que necessita uns serveis, però ara mateix, pues, el port avui per avui està no mig buit. Si queden 100 barcos, n'hi ha 25. Vull dir que... I això, pues, serà difícil de recuperar.
Sí, és una llàstima, no?, que esport de Formentera no siga realment per la gent de Formentera. Seria realment polit i seria el seu, no?
De fet, ara aquesta Marina La Sabina, aquesta empresa que gestiona la dàrsena de Ponent, deia que han tingut una ocupació d'amarraments en temporada alta, entenc que serà juliol i agost, es refereixen a això, del 90%. Us quadra això?
Pot ser. Vull dir, juliol i agost, molt bé. El problema és que nosaltres tenim uns operaris que treballen tot l'any, tenim, pues, una empresa que té una trajectòria, pues, ja d'uns quants anys, són 35 anys, i tenim una infraestructura, pues, preparada per treballar una mica, mantenim-nos l'hivern, en aquest cas, així com està, pues, si els barcos s'aturen, la gent no surt a pescar, pues hi ha, a part de perdre els que som d'aquí de l'illa, pues una part dels privilegis o del poc, diríem, hobby que tenim, que és sortir a pescar, sortir a passejar, quan tenim temps, que és l'hivern, pues mos queda poca cosa, la veritat.
Abans en Paco deia una expressió, deia, estaria bé que al port de Formentera el poguéssim gaudir els formenterers, no? Què us pareix aquella proposta que va estar cuejant i inclús va arribar a estudiar l'autoritat portuària de muntar un club nàutic, amarraments socials, digue-li com vulguis, no? En definitiva, què us pareix això?
Bueno, jo tot el que siga arribar diguéssim, a esport, a la gent de Formentera, és un preu genial, perquè sí, crec que estem en la situació més allunyada que podem estar. Qualsevol cosa que siga atracar-se un poc, ho veig positiu. Ho veig positiu. Aquesta en concret no la conec, però vull dir, un club nàutic, jo penso que per la gent de Formentera seria una bona cosa. I tot, ja t'ho dic, tot el que sigui atracar la mà a la gent em pareix fantàstic. Ja, jo crec que més lluny ja no hi podem estar. Jo crec que a partir d'aquí ja mos anirem atracant. O això espero.
Estem xerrant avui amb en Toni Pins i amb Paco Castelló de l'Associació de Serveis Nàutics de Formentera sobre el panorama del seu sector, que, bé, en paraules seves, doncs no ha anat molt bé aquesta temporada. Què esperem del futur immediat? Quins són els reptes de futur perquè canviï un poc el vent i naveguem d'una altra manera?
realment així ara, a hores d'ara, doncs malament, és a dir, l'incertesa continua i no tenim una visió. Nosaltres sí que tenim clar el que es voldria fer, el que es podria fer, però això implica, doncs, com ja dic, assiurar-se i parlar i veure quin futur conjunt tenim.
Què es podria fer?
Bueno, pues, facilitar un poc més tota la labor nàutica, com s'estan fent en molts altres de negocis. Hi ha una sèrie d'emprenedories, pues, a muntar empreses noves, etc, una sèrie d'accions, venen inclús i es fan conferències i es fa molta demagògia en aquest aspecte, però un sector que tenim, que està en pues, rodejats d'aigua, que realment penso que és imprescindible, pues, en vez de potenciar-lo, pues, el que s'està fent és ofegar-lo.
Però quan parlem de facilitar la labor del sector nàutic, quines propostes, diguem-ne, podríem posar sobre la taula?
Bueno, de moment regularitzar pues, que els barcos puguen tenir un lloc per estar. Això és el primer.
A on? Barcos de xàrter nàutic, em refereix, i a on?
En general, estem parlant un poc en general. El xàrter nàutic ho considero una activitat, diríem, quasi imprescindible. Des moment que no podem augmentar pues, els amarratges i els llocs, pues, és una forma més de que la gent pugui disfrutar, la gent que ve aquí, i la mateixa gent de l'illa que opta per no tenir barco, pues, són usuaris nostres també.
Clar.
I hem de comptar, és algo molt important, que són els mateixos de l'illa que ens lloguen els barcos i que també tenen pues, possibilitat de tenir un dia d'oci en barco. Amb aquest aspecte, pues, no fa falta tenir més amarraments, no fa falta pues, augmentar sa flota, sinó que és optimitzar el que tenim. Però, clar, hem de poder treballar en unes condicions que siguin més o menys coherents amb els valors dels barcos, amb els valors dels amarres, en fi, una mica en general perquè no sigui algo gravós i un luxe.
Ja, però quan parlem de regularitzar l'estada de les barques, de les embarcacions, a què et refereixes?
Bueno, pues que puguen tenir una amarre que sigui segur i per llarg temps, que no sigui algú, enguany l'he pogut deixar i l'any que ve ja no ho sé.
Ja.
Pues un usuari davant això, senzillament, pues opta per la frase que sentim molts, el fotré davall un pi. Vale.
Sí, pues... bueno, jo crec que sempre darrere això d'aquí, jo sempre de pal despreu, perquè vull dir, si ens ofereixen amarres i no es poden pagar o no surt a compte, no podem seguir. I jo penso que després d'estar una amarre, el preu és fonamental. I com ha dit Antoni, el sector nàutic és imprescindible. L'alquiler d'embarcacions per la gent que ens visita és imprescindible. Jo crec que a vegades hi ha esta falta de coneixement respecte a això de la quantitat de gent que surten a vegades a que ens visita i lo important que és sortir a navegar. Vull dir, Formentera és molt polit en general, però vista de la mà és preciosa, l'illa. I vull dir, molts de clients, molts de turistes ho saben i els agrada sortir a navegar. I clar, es preu que tu poses a un barco va un poc en valor de que tu pugues cobrir els teus gastos, no? I lògicament, una ganància. Però si el preu final que li arriben als clients és un preu que no pot pagar, moltes voltes, pues, bueno, pues, si hi ha que excusar-se d'alguna cosa, pues, a vegades excuses de sortir en barco. No? És com te diria jo, moltes vegades parlant de SIVA, no? Per exemple, de la quantitat de gastos que té qualsevol empresa, moltes parlant de SIVA i moltes voltes diuen, bueno, és que SIVA te'l paga el client. Bueno, però és que tu poses un preu que quan el client el vegi siga un atractiu, o sigui, siga un preu assequible que el client s'ho pugui permetir i pugui llogar el barco, no? I amb això has de pagar infinitat de coses, com puguen ser amarres, gestories, i es famós IVA, per exemple, no? Entonces, això de que de vegades els temes d'IVA, no? Que diu, bueno, és que te'l paga el client, no, l'estàs pagant tu perquè tu estàs posant un preu que ell pugui veure-ho. Entonces, vull dir, després que tu li posen al client el que tu et quedes relativament poc. Entonces, coses com són ports i com són aquestes coses, és molt important que els preus estiguen dins uns estàndards que ens permeteixin poder fer uns preus bons perquè la gent pugui sortir a navegar.
O sigui, una mica extraient les vostres paraules, dedueixo que perquè millori les vostres perspectives de futur el que necessiteu bàsicament és que s'estabilitzi una mica la situació al Port de la Savina, que les empreses concessionàries tinguin un horitzó de funcionament llarg perquè puguin realment doncs, fidelitzar els seus clients, fidelitzar les empreses que es dediquen a prestar serveis als clients, com per exemple Valtros, això d'una banda. D'altra banda, també reclamau que de cara al gaudi de tothom de la mar, doncs que es posin en solfa, diguem-ne, les rampes que tenim, que ara mateix n'hi ha dos, n'hi ha una, la de la Savina, que està bé, però segons com bufa està mal situada, perquè està molt exposada a les forces de la mar, i l'altra, la d'Escopinà, que doncs, segueix inutilitzada. En aquest cas, s'havia parlat d'obrir una tercera rampa, no?, a la zona aquella de Roca Vella, a la banda de Llevant, podria ser útil? Com ho veieu?
A veure, una rampa natural ja és, perquè s'ha de passar per damunt una part de, diríem, de platja, cosa que a vegades no és l'ideal, però s'hauria de mirar molt bé a veure com es vol fer i a on, perquè a vegades s'impacta que es crea i ja. Si no és funcional, dic que ja està bé com està. Vull dir que, de moment, pues, hi ha una zona que els que ho coneixen pues, bueno, ho fan servir, perquè hi ha un petit refugi en la Roca Vella doncs que es pot fer servir per això i és una zona ideal. Jo quan em diuen anem a fer, dic ja, dic, uf, a veure.
Ja. Jo sempre penso que quan més prop d'esport, sempre millor. Vull dir, que sí, que li té de veure rodant de silla, per la gent que surti a pescar i tot això, per tota la gent que té en su tema nàutic, si de xàrter, jo crec que quan més pròxims en esports, millor mos anirien. I bueno, ja no te vull explicar si estiguessin a recés dins l'estany, ja seria fantàstic, no? Perquè, vull dir, no quan faci vent, la rampa aquella que tenim a la Savina és perillosa quan hi ha vent, si és que si les simples ones que fan els barcos, ja quan t'agafen tanquet d'ella en el barco, vull dir, les simples ones que fan els barcos ja són un problema de vegades.
Clar. I d'altra banda, doncs, respecte a l'estany, no ho veieu clar la solució que s'ha emprat fins ara, però no em queda clara una mica cap on veieu que podria millorar la cosa.
Allí jo som partidari pues, de fer un concurs d'idees, perquè tots els tenim, i plasmar un poc una idea general que sigui la més convenient per tots. No vull entrar en especulacions ni dir faria això, faria allò, perquè són coses a vegades molt, molt puntuals, sinó es tractaria de fer alguna cosa un poc general.
Sí, jo també, en el meu cas, claro, jo tinc dins el meu cervell alguna cosa, però jo és guapíssim, saps el que te vull dir? Però no vol dir que llavors pogués fer a nivell legal o a nivell tal, jo tinc dins el meu cervell, tinc alguna cosa planificat que seria guapíssim, a més darien solucions a altres coses, però se puede o no se puede, aquí estàs problema.
Ha estat un plaer avui doncs, escoltar les idees, les reflexions de dos professionals de l'àmbit nàutic de Formentera, dos professionals que formen part de l'Associació de Serveis Nàutics de la nostra illa, amb Paco Castelló. Moltes gràcies, Paco.
Bueno, moltes gràcies. I mira, ara aprofitaré perquè havíem parlat, vull dir una última cosa, no?
Endavant.
Perquè havíem parlat un poc de ses concessionaris, no? I bueno, jo estic a, diguéssim, estic a sedar-se a Llevant per Formentera. La veritat, els preus, com havíem dit, moltes vegades es barajen degut en aquests concursos que hi ha hagut. Faré el contrari que he fet altres voltes. Aquesta volta els hi donaré les gràcies. Per de voltes, les facilitats que ens donen dins les seves possibilitats. I, per una altra banda, a sedar-se'n a la Ponent, la darrera vegada que vaig venir aquí, potser faci un any i mig o dos anys, vaig fer una sèrie de declaracions, quizá un poc desafortunades, i la veritat que a nivell laboral doncs, m'han portat problemes, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, des d'aquí doncs, els demanaria disculpes per aquelles declaracions que vaig poder fer, perquè vull dir, si aquest món és complicat, si les persones no m'ho acaben de dur bé, doncs, encara és molt més complicat. I bueno, doncs, demanar disculpes a sedar-se'n a la Ponent per aquelles declaracions que vaig fer en aquell moment, no gaire afortunades, i que, bueno, doncs que han dificultat aquesta relació laboral i, com sempre, el peix petit és el que perd. Entonces, pues res, des d'aquí demanar disculpes i gràcies, Pepo.
Gràcies a tu, Paco. I Toni Joan, Toni Pins, una vegada més, moltes gràcies.
Molt bé, no? Moltes gràcies a vosaltres i seguim lluitant i seguim tirant endavant i esperant, doncs, pues, bé de tots que es vagi recomposant la situació.
Doncs aquí a Radio Villa sempre tindreu un lloc on us escoltaran. Moltes gràcies.
Gràcies.